seus pecats. I quan dic nosaltres, em refereixo a totes les confessions cristianes.
Moltíssimes gràcies, Monsenyor Jaume González Agapito, delegat diocesà d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses a l'Arcabisbat de Barcelona. Bona setmana de la Unitat dels Cristians, que comença demà. Una abraçada, fins una altra.
Gràcies i bon dia.
Comencem ara ja la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions de nou. Us parla aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. Ja a la segona hora tindrem, arriben, millor dit, les naus misterioses de l'Àlex Vintró, carregades de premis avui i nominacions pel que fa als Globus d'Or i als Oscars de l'Acadèmia de Hollywood. També comptarem avui amb les bones recomanacions, un divendres més, de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló, que ens parlarà avui dels aliments congelats. Tot això i més sorpreses aquest divendres en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Sara Cruz, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com et trobes, Sara?
Bé, millor, millor. Sí? Sí, sí, gràcies.
Doncs vinga, ara amb la Sara repassem els titulars més importants d'aquesta hora.
El Parlament va aprovar ahir finalment la proposició de llei per demanar al Congrés que traspassi les competències per fer la consulta amb 87 vots a favor, 43 en contra i 3 abstencions. En el cas del PSC, 3 diputats crítics, Marina Geli, Joan Ignasi, Helena i Núria Ventura, van trencar la disciplina del vot i es van decantar pel sí en aquesta proposta. I ahir també vam saber que més de 100 personalitats vinculades precisament al PSC aposten per construir una alternativa catalana d'esquerres a partir d'un document titulat Crida Socialista pel Referèndum. Entre ells hi ha, per exemple, exconsellers com Joaquim Nadal, Montserrat Tura o Antoni Castells i representants també del món local. Dues persones han mort aquesta matinada a l'incendi d'un edifici d'habitatges a Sant Adrià del Besòs. El foc, segons hem sabut, ha començat de matinada molt probablement a causa d'una explosió de gas al número 18 de la carretera de Mataró i s'ha propagat per les plantes superiors. Els veïns de l'immoble i de l'edifici del costat han estat desallotjats. I segons hem sabut fa pocs minuts, un mosso ha resultat ferit de gravetat en caure per un cel obert d'uns 8 metres d'alçada quan intentava detenir els ocupants il·legals d'un pis a Tarragona. Ha estat evacuat en ambulància amb ferides greus però conscient i està ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El Vaticà ha admès davant les Nacions Unides dels casos de pederàstia dins l'Església Catòlica. Ho ha fet a la seu del Comitè de l'ONU pels Drets dels Nens a Ginebra, que durant tot el dia d'ahir interrogava els enviats de la Santa Seu. Els representants vaticans van reconèixer que hi ha hagut abusadors entre membres del clergat. La Santa Seu ja està aplicant polítiques i procediments per eliminar aquests abusos i per col·laborar amb les autoritats estatals. I en esports, després del 4-0 al Camp Nou, en l'anada del Barça va superar ahir el tràmit a Getafe guanyant per 0-2, amb 2 gols de Messi que, com ja hem explicat, va ser titular, per cert, que Neymar va resultar lesionat.
És de lo pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim. És de lo pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Yeah.
Per molts anys, Toni.
Escolta, ho tornem a fer, això.
És que no ens hem
posat. Cadascú ha anat per la seva, però bueno, ha sonat bé. Vinga, 1, 2, 3. Toni, felicitats.
Exacte. Ja ho ha fet bé la Carme. Moltes felicitats, Toni, al nostre Toni.
El nostre tècnic, sí, sí.
Bueno, doncs això.
Ja està dit, no? Aquí felicitem avui.
Avui és Sant Anton o Antoni Abad, que és el patró dels animalons, i tenim moltes, moltes felicitacions per fer. En tenim una molt especial, de que ahir era un aniversari d'una persona molt volguda per la Mercè, que li volem dedicar una cançó. Bueno, doncs aquí queda, ara escoltarem la cançoneta i a més anirem felicitant, a més més Antonis, perquè avui en tants Antonis i Antònies hi ha molts, però bueno, què et sembla? Posem primer la cançó?
Ah, sí, sí.
No, què fem? Primer posa...
Ja està.
Ja està. Ja està aquí. Posem la cançó.
Que sí, no que està sonant la cançó.
Oficial, més o menys així com
mira,
jo.
Va, però felicitem. Aquí hem de felicitar avui.
Doncs avui felicitem a Cassius Clay, que era boxejador. Felicitem a la Marina Rossell, que és una persona que és molt allegada aquí.
I molt estimada a Ràdio Estel.
Sí, per molts anys, Marina. I també a la Michelle Obama, la primera dama dels Estats Units. O sigui que, imagina't, això també és una bona felicitació, no? Mm-hmm. I tenim moltes més Antònies per fer, o sigui que què et sembla? Doncs mira, felicitem a la Maria Antònia Gómez en el dia del seu sant de part del seu marit, a l'Antoni Fuster de part del seu nebot, a la Toni Abascal de part dels seus nets i l'Antoni Miró de part dels seus pares. O sigui que, bueno, n'hi ha moltes més, però avui no sé
Déu
si
no avui,
ens
no?
allargaríem. Home, és que Sant Antoni és un sant
important,
molt,
eh?
I tant, molt important. O sigui, bueno, pues
és
això,
el patró dels animals.
Sí, sí.
Sí, no en tinc cap jo d'animal. Bueno, tinc un gatet, però com que tinc molta al·lèrgia, el té una amiga meva.
El meu gos sempre anava a beneir-lo, o sigui, allà a Sant Antoni, sí, sí. És una cosa molt maca, veus tots en animalons i...
Per tant, avui hem de felicitar els Antonis i les Antònies.
A tots, queden felicitats.
I mira, precisament el Toni em deia avui que el seu gosset no es troba gaire bé, el gosset, a veure si el porta a beneir, el gosset, que a veure si que recuperi, no, està una mica engripat.
Segur que es cura.
No et preocupis, no serà res. Bé, doncs nosaltres us deixem de moment amb aquest benvolgut dels Manel.
Exacte, molt bé.
Gràcies, Carme, que passis bon cap de setmana.
I tots els Antonis i Antònies que passin
tots felicitats.
Molt bé.
Vinga.
I que no llores aquells temps que fins i tot el recordar no saps per què, però estàs content i vas veient coses pel món que t'estan agradant tant i agraeixes que un dels dos en féssiu créixer amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, en cada intuïció fugaç d'una vida millor, amagat en som molt joves per tenir res massa clar, amagat en no sé què és, però nena no puc respirar. Ai, benvolgut, que estrany si un dia et vam fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves mans, o el meu dit resseguint-li la aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment d'acomiadar-me esperant. No haver-te emplenyat massa, no haver semblat un boig, que la força ens acompanyi. Adéu, fins sempre, sort, per si un dia ens creuem, ja em disculpo que em crec. Faré d'home seriós, esperaré darrere dret, mentre tu li fas brometa, veig que ara els busques alts, mentre tu et reivindiques com molt més elegant. Farem adéu i marxarem i ell em dirà que t'hagis bé i pas a pas ja estaràs tan lluny. Com el cretí que abans d'entrar a història li tocava el cul arrambant-la contra els arbres del costat d'un institut. Ai, pobrets meus, com s'haguessin espantat si entre els matolls sortim tu i jo dient ei, aquí els senyors estem esperant. Xicots, aneu fent lloc, que estem esperant.
Ràdio Estel.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'Església proposa un programa de felicitat basat en l'amor. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
A aquesta hora arriben les naus misterioses de l'Àlex Vintró. Àlex, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
A veure, avui venen molt carregades, les naus?
Sí, sí, sí. Avui tenim feina per la tu.
Estem amb ressaca encara dels Globus d'Or.
Mai millor dit.
Que es van
entregar. Perquè va ser duríssim, això.
Va ser molt dur. Es van entregar diumenge de matinada i ahir al migdia coneixíem les nominacions pel que fa als Oscars.
Exacte. Sí, sí.
Vinga,
a dos quarts de tres van sortir les nominacions aquí. Que és curiós que facin les nominacions. Als Estats Units són les 5 i pico, a Los Angeles, 5 i pico del matí.
És curiós. I ahir vam veure el Thor.
Sí.
Va matinar el Thor
a tope. Però com que és australià, suposo que li deu ser igual.
Vinga, doncs escolta, aviam què et sembla. Comencem per l'ordre cronològic, comencem per...
Podíem repassar d'una manera una mica informal i així comentem així les pel·lícules perquè, com que ens servirà una mica per al tema dels Oscars, això de fer una mica de crònica dels premis fa palete, no?, a vegades, perquè dius, ostres, tot això dels premis és molt subjectiu i tal, però bueno... Com a cosa divertida, suposo que pot estar bé. Anem repassant una mica i així tindrem una mica d'idea de com... Hasta podem fer una mica de travessa per al tema dels Oscars, si vols.
Ja? Bueno,
això t'ho deixo a tu. Sí, home, ara que tenim les nominacions, podem tirar-nos de la moto. Si és que vols.
Sí, sí, el que passa que no les he vist totes, però bé.
Bueno, la gran guanyadora dels Globus d'Or no és tal, per entendre'ns, no? Perquè diguem que va estar molt repartit, això és com la loteria de Nadal. Li va caure la millor pel·lícula a 12 anys d'esclavitud, li va caure de drama, després a comèdia musical li va caure a La gran estafa americana, cosa que aquí ja és el que parlàvem del tema de les categories entre els Globus i els d'això. Aquí no hi haurà tant en què dir-hi a mi. Sí que s'ajunten, hi ha més pel·lícules nominades a la millor pel·lícula als Oscars, aquí es divideixen en dos, però, allà no podem guanyar dos Oscars.
Clar.
I aquí hi hauran bufetades.
A veure què passarà.
Llavors, què passarà.
Aquest és el decisiu, diguéssim, sí, als Oscars, perquè s'ajunten totes les categories.
S'ajunten totes, sí. Aquesta de l'American Hustle, la gran estafa americana, que no ha estrenada, que ens quedem, estem tots una mica neguitosos, veiem què fa. Sí, sí, sí. Tenim la referència del Silver Linings Playbook, que com es deia aquí aquesta pel·lícula?
M'has enganxat.
Aquesta que sortirà, que va guanyar la Jennifer Lawrence a l'Oscar l'any passat.
Les coses buenas...
El
lado bueno de las cosas, de Russell, sí.
Tenim, el David Russell també dirigeix. Aquest és un guió original. Podem imaginar-nos una mica el tipus de pel·li que pot ser, que és així com tragicòmica i tal, però, està per veure. La resta de les pel·lícules que hem pogut veure aquí són el Capitán Phillips o Gravity. Filomena encara no l'han estrenat. Han estrenat Rush, que aquesta sí que la vam poder veure, que és la dels cotxes de la Fórmula 1 i tal.
El Daniel Brühl va quedar amb les ganes de portar-se als Globus d'Or.
I el Thor. I també hem vist l'Inside Llewyn Davis. Encara no hem vist Nebraska. Veurem el Lobo de Wall Street, del que parlarem una miqueta més tard, perquè s'estrena avui mateix. I Her, aquesta pel·lícula que et fa tanta il·lusió a tu. I que sí que va guanyar un Globus d'Or al millor guió, em sembla, oi? El Spike Jonze. Va guanyar el Globus d'Or al millor guió. Doncs això. I què més? Bueno, les gales aquestes tenen la seva conya. De les actrius, altre cop la Jennifer Lawrence li van tornar a donar un globo, aquesta noia està a tope.
Però
ho guanya tot, ho guanya tot.
I va demanar, si us plau, en el seu discurs, no? Que no li tornin a fer.
Que no li tornin a fer perquè es posa molt nerviosa. Però això ja comença a fer una mica de ràbia. Jennifer Lawrence amb això de que... Sí. Que va com de tonta i tal.
I a part, ho van enllaçar amb un diàleg que té ella, amb la traducció, amb el doble platja al català, que surt a la peli, Té un diàleg justament curiós a la peli que American Hustle, que diu el mateix. I no ho tornis a fer.
I no ho tornis a fer, ostres, no ho vaig veure, no ho vaig veure. Doncs això, qui es van portar dels actors, van portar-se al català igual Matthew McConaughey, per aquest el Dallas Buyers Club, que tampoc l'hem pogut veure encara, aquesta també fa molta il·lusió, i a la millor actriu, la Kate Blanchett, en categoria de drama, evidentment, el Blue Jasmine, l'altra, la Jennifer Lawrence va guanyar per millor... És que comences a liar-te amb el tema de les categories. Sí. Millor comèdia o musical secundària. Uh-huh. I la Amy Adams va guanyar comèdia musical protagonista, que també surt de la pel·lícula, per American Hustle.
M'encanta, molt a favor d'Amy Adams.
Sí?
Sí, m'agrada molt aquesta actriu.
A mi jo tinc moments amb l'Amy Adams. A vegades li veig molta cara de bleda.
Sí, però potser, clar, al ser així com blanqueta de pell i tot, vols dir que el físic no
potser
ho dona?
Potser ajuda.
Però potser amb aquesta pel·li jo crec que trencarà esquemes.
No ho sé. La recordo aquella pel·lícula que feia de princesa de cuento, que aquella em va fer gràcia perquè era una mica autoparòdica. Mm. Però el rest de les pel·lícules que he vist a l'Amy Adams, en general...
Home, de Màster no... estava bé.
De Màster estava bé, sí, estic a favor. I aquella de Júlia i Júlia també estava, sí, ho feia farts també. Però sí. també era bastant bleda en aquella... No sé, no és una de les meves actrius preferides, com pots comprovar.
Vinga, més.
Després, què més? Aviam, els actors, va. Va guanyar el Jared Leto, el secundari, per altre cop el Dallas Buyers Club, que també havia guanyat, com hem dit, el Matthew McConaughey. Uh-huh. I en la categoria de comèdia o musical o drama, va guanyar el Leonardo DiCaprio, per fin. Per fin. No és el primer Globo d'Or que guanya,
No.
No és el primer Globo d'Or que guanya, va guanyar un el 2005, però sí que amb aquesta espècie de maledicció que tenia el Leonardo DiCaprio respecte als premis, perquè ha estat nominat en moltes ocasions i no n'ha rebut cap, i hi ha tota la conya aquesta a internet amb que el Leonardo DiCaprio no en guanyarà mai, i surt plorant, i li fan mil i una barbaritats per enriure-se'n d'ell. Que aquesta vegada jo crec que té una opció
clara,
molt real, d'emportar-se a l'Oscar, Sí. Em sembla que aquest Lobo de Wall Street ha caigut en el moment adequat. A més, una pel·lícula que té un to una mica diferent. Mm? Sembla que té molt de pols.
I Christian Bale, no creus que també té punts?
Bueno, clar, no havent vist les pel·lícules és difícil de dir. El Christian Bale fa un paper molt caracteritzat, ha hagut de guanyar molt pes, va calp i va amb bisonyer, i li han fet les mil perreries també per fer-lo lleig. Es veu que hi ha una anècdota que la Jennifer Lawrence va dir que no li volia fer un petó a la pel·lícula perquè en lloc del Batman era el Fatman.
A la Jennifer Lawrence
després, també. Després ja es queixa de que la gent estigmatitza a les persones pel pes a la televisió, i en canvi va dir que no li volia fer un petó al Fatman.
No sé si li hagués fet un petó al Matthew McConaughey amb aquesta pel·lícula de Dallas, perquè s'ha hagut de primar també els seus quilos.
Fa molta cosa. Sí. Jo, les imatges que hem pogut veure, a més porto un pendent tot estrany i tal, també, s'ha hagut de primar moltíssim.
I el Jared Leto també, fan
malalts de sida a terminals, vull dir que...
No creus? Per tant, hi haurà síndrome Tom Hanks?
Síndrome Tom? Quin és el síndrome? Ah, vale, per Filadèlfia, ostres. Si estàs malalt d'ací de guanyes a l'Oscar. Home, no crec. No, potser sí, Perquè el Matthew McConaughey, els americans, tot i que mai ha estat en cap moment de dir ostres, que la carrera del Matthew McConaughey s'ha anat a la paperera, no? Però ha tingut moments, recordem Sàhara, Como locos a por el oro, molts bodrios, aquella que va fer del surfer no sé què, que ha fet molts bodrios, i el Matthew McConaughey li ha donat un tomb aquest any a la seva carrera, amb Matt...
S'està consolidant com...
Exacte, el Dallas Buyers Club, i també surt en un paper molt, es veu molt agraït i molt xulo a a The Wolf of Wall Street, la pel·lícula que parlarem després. Parlant del tema de les nominacions, hi ha un altre, i passant una mica a altres coses, no sé si volies que comentéssim una mica les nominacions de la televisió, perquè també s'han atorgat alguns premis bastant a gent important amb el tema de la televisió, i no sé si volies que en parlessin. Això és un programa eminentment de cinema, però, per exemple, li van donar l'Oscar al Michael Douglas per la pel·lícula aquella que vam comentar, Behind the Candelabra, que jo trobo que està estupendo. I, bueno, al Breaking Bad li han donat el Globo d'Or també a la millor sèrie, en categoria de drama. En fi, que s'han anat repartint la cosa bastant com un s'esperava. Li han donat una mica sorpresa, li han donat l'Andy Samberg, li han donat per Brooklyn Nine-Nine, que és una sèrie que està molt bé i molt divertida, que jo recomano des d'aquí, aviam si us animeu a veure-la, perquè fa riure i està ben pensada la sèrie. I ja una mica comentat això, podríem passar a les nominacions dels Oscars, perquè ja és la part, sí, Redoble de Tambores, ja és la part de la xitxa del tema. Bàsicament els Globus d'Or tenen una importància relativa perquè no tenen el mateix nom. La majoria de la gent té tendència a guiar-se molt més pels Oscars que pels Globus d'Or. Si els Globus d'Or et sona ja de Palma d'Or, BAFTA, comença a entrar en una nebulosa, però si dius Oscars ja està.
Ja està,
clarament,
claudica.
Exacte, jo crec que això sí, per la taquilla sobretot, ho dic.
Tot i així, tu creus que els Oscars el que fan és nominar més per l'espectacle en si de la pel·lícula o bé per la qualitat?
Home, aviam, jo crec que totes les pel·lícules que estan nominades són d'una qualitat espectacular. Parlant de qualitat, són tot pel·lícules bones o boníssimes. Pot agradar més o menys el tema, et pot semblar més o menys estrany, et pot semblar més o menys tirant a la sensibilitat americana, o et pot semblar més tirant a una sensibilitat més europea, o una cosa més artística o més comercial, però en general totes les pel·lícules són molt bones. Aviam, cada any sempre es diu, no, aquest any és l'any de els drames existencials, o aquest any és l'any de les pel·lícules espectaculars, perquè s'ajunten dues o perquè passen coses. Aquest any, si repasses les pel·lícules nominades a la millor producció, a la millor pel·lícula, per entendre'ns, les nominades són molt diverses entre elles, cosa que sempre està molt bé, perquè hi ha pel·lícules amb qualitats eminentment tècniques, per entendre'ns, Gravity, que és una que la història està bé, i la soledat, i pots dir el que vulguis, però bàsicament la pel·lícula és un espectacle audiovisual, és com un pas endavant tecnològic, per entendre'ns. Després hi ha pel·lícules més intimistes, tipus Nebraska, o segurament Filomena, em sap greu, perquè no l'hem vista, no l'han estrenada. Quan la veiem podrem dir alguna cosa més. Pel·lícules, hi ha drames ja amb més pes, tipus de les Boys Club, no sé si 12 anys d'esclavitud, que són drames així una mica més feixucs. I després American Hustle, veiem si és més comèdia o més drama, està per veure. I el Hair també, si és més comèdia o més drama. I el Wolf of Wall Street, que és una pel·lícula que serà com un videoclip de 3 hores, que ja serà tremendo, això. Que és la que menys s'assembla, o la més difícil de categoritzar de totes les que estan nominades, jo crec.
Vinga, and the Oscar goes to the best picture.
Sí, em fas triar, és quasi
impossible. Va, deixem
impossible.
Un naus misterioses.
Okay.
Vols meditar-ho i el proper divendres?
No, jo em tiro de la moto. Sí, home, sí, anem fent coses. La veritat és que hi ha pel·lícules que no he vist. A mi, de totes aquestes, havent vist el Capitán Phillips i Gravity i 12 anys d'esclavitud i tal, a mi la que realment em fa il·lusió de totes les que, surten és el Lobo de Wall Street.
Per
motius en particular, però és la que més il·lusió em fa de totes aquestes. Però després ja en parlarem de Lobo de Wall Street.
Vale.
I el tema dels actors, també, a Christian Bale, el Bruce Dern per Nebraska, Leonardo DiCaprio, el Chiwetel Ejiofor aquest de 12 anys d'esclavitud, que tothom deia que s'emportaria el Globus d'Or i al final va ser aigua, i el Matthew McConaughey per The Last Boys Club. Veiem, a Hollywood li encanten els actors que tornen, tipus, li donem-li l'Òscar altra volta i perquè tenia una carrera que estava desnortada i ara ja ha fet, no sé, saps, Pulp Fiction i tal, li donem el Matthew McConaughey pels mateixos motius, o li dones al Christian Bale perquè és un pedazo d'actor i ha fet una gran composició, no sé. Jo crec que aquest any és l'any de Leonardo DiCaprio.
Vinga, a veure.
Hi ha hagut molta... Això és com lo del Cristiano Ronaldo, saps? Ja portava massa temps sense guanyar-lo. Amb el tema dels actors secundaris, bueno, l'única sorpresa és el Barkat Abdi, que és el que fa de pirata somalia Capitán Phillips, que és la seva primera pel·lícula, i ja l'han nominat a l'Oscar, i sempre hi ha una història d'això, és com el... Sempre, ara últimament estic posant molts paral·lelismes esportius, semblo el president Mas ara. Però això és com el Corconazo, de repente arriba un jugador de tercera divisió i es cola aquí a quarts de final de la Copa. Doncs aquí està, aquesta serà la història maca de la cerimònia, ja veuràs com tots els comentaristes de Nord-Amèrica tots faran la conya de fa dos dies estava vivint en un poble, no sé què, no sé quant, i ara està a la cerimònia dels os. Perdó. Després de les actrius, una mica previsible, el tema de la Lupita Nyong'o, que l'hagin nominat a la millor actriu secundària, trobo que té molta gràcia, perquè trobo que fa un paper espectacular, sembla mentida, aquesta noia no hagués fet res abans. Espectacular. Trobo que està molt bé, però bueno, clar, competeix amb la Julia Roberts en aquest, i em dona la sensació de que sí que aquesta vegada li donaran a la Julia i tindrà el seu segon, que ja fa temps que li va al darrere, no? En el tema de direcció tenim el David Russell, com hem dit, tenim l'Alfonso Cuarón per Gravity, Alexander Payne per Nebraska, l'Steve McQueen per 12 anys d'esclavitud i el Martin Scorsese per El Lobo de Wall Street. Aviam, aquí hi ha un problema. El Cuarón li van donar el Globo d'Or i em sembla que és bastant... O sigui, la pel·lícula de Gravity té un pes de direcció que potser les altres no el tenen tant, o almenys no és tan evident, eh? Per exemple, Steve McQueen fa una pel·lícula sobre l'esclavitud i la fa d'una manera molt subtil i no cau en el tòpic, cosa que té molta gràcia. O el David Russell té un estil molt particular, també a l'hora de filmar, té com una cosa retro. O l'Alexander Payne, bueno, no és qüestió de descobrir-lo, ja té dos Oscars, però vull dir que i Nebraska, fet amb blanc i negre, també és com una pel·lícula molt d'autor. I Scorsese, evidentment.
El Marty.
Sí, però ja li van donar. I em sembla que hi ha culpa.
En té una.
Va guanyar per Infiltrados.
Sí.
Cosa que, no sé, The Wolf of Wall Street haurà d'estar a l'alçada de les circumstàncies perquè li acabin donant. Home, jo crec que si li donen el DiCaprio tindrà més opcions. Jo crec que pot ser una de les tapades. Ningú parla massa del Lobo de Wall Street i podria ser una de les tapades. Perquè, bueno, en fi, ja veurem. Perquè ja dic, trobo que és la mica més fresqueta de totes les que hi ha, sense dir si és més bona o més dolenta.
Vinga, va, anem cara a barraca.
Cara a barraca.
Quina altra nominació ens destacaries d'aquests Oscars 2014?
Bueno, 2013. En fi, ja podríem parlar que hi ha una pel·lícula espanyola, bueno, una pel·lícula, un curt espanyol entre els finalistes, millor curt, que és Aquel no era jo, de l'Esteban Crespo, que és, diguem, l'única representació hispànica a la cerimònia, a part dels possibles presentadors, que segurament seran la superpareja d'oro Bardem-Penélope Cruz. Algun dels dos apareixerà
no
por
fallarà.
Ahí, no? Algun dels dos apareixerà por ahí. I dels millor guió, que sempre està molt bé, el millor guió original, American Hustle, Blue Jasmine, altre cop el Woody Allen cada any nominat a millor guió original, és no falla mai. I el de les Dallas Buyers Club, Hair, de Spike Jonze, que aquest ja li van donar el globo. Veurem si se'l guanya. Recordem Hair, que és d'una persona que d'un nom molt solitari que s'enamora del seu sistema operatiu de l'ordinador. Que també és una pel·lícula força arriscada dins el que cap. Poder la premissa és una mica marciana, però potser no tan marciana. Veurem. I només fer un repàs al número de nominacions per pel·lícula, American Hustle, i Gravity en tenen 10 nominacions als Oscars.
Per tant, en van empatades, eh?
Exacte. Jo no, bueno, vull dir que per una pel·lícula... Després ja veurem els que guanyen, eh? Però ja només les nominacions, jo me'n recordo, Amadeus, ja només et posaven les nominacions. Amadeus, 12 nominacions als Oscars, saps? Ja la gent ja hi anava. Això ja és una crida. Que et nominin 10 cops ja fa que la pel·lícula tingui una segona vida. Després, 12 anys d'esclavitud, en té una menys, 9. El Capità Phillips, sorprenentment, en té 6, que considero que és una bona pel·lícula, però tampoc n'hi ha per tant. Després, Nebraska, està per veure, en té 6. Dallas Buyers Club també en té 6. Her, 5. Filomena, que s'ha colat por ahí, 4. El Lobo de Wall Street en té 4. I Blue Jasmine, que entre les dues categories de millor actriu, millor actriu secundària, i la de guió se n'emporta 3. Vull dir que déu-n'hi-do també el Woody Allen els que arreplega.
Doncs déu-n'hi-do aquest repàs que hem fet dels Globus d'Or i dels Oscars. Hem de recordar que Woody Allen des del 2000, quan va ser els atemptats de Nova York, al...
Sí. 2001.
El 2001, que no assisteix a una gala dels Oscars.
Bueno, no hi va mai,
I va anar aquell any només pel fet de reivindicar el seu Nova York estimat. Però a partir d'aquell moment els Globus d'Or també va haver-hi un homenatge i va recollir Diane Keaton. Però bé, sí, li coincideixen o ha d'actuar amb la seva banda de jazz.
No, és que li coincideixen el dia que toca, els dilluns toca.
Vinga, va, tenim pocs minuts, Àlex, per fer un repàs breument de les estrenes d'aquest cap de setmana.
El que dèiem abans, aquesta setmana s'estrena una de les candidates que sonarà a totes les ternes, ja han dit que té 4 nominacions, que és aquest El Lobo de Wall Street, té categories importants en les que està nominada. Està nominada a millor pel·lícula, està nominada a millor director, està nominada a millor actor principal, vull dir que són categories de pes. Escoltem un fragmentet.
Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Filfa, ¿sabes lo que es?
Una engañifa, algo falso.
Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio.
Una filfa, un artificio, ¿eh?
¿Qué te diga esta peli?
¿Qué té?
¿Qué té que
té algo, té algo, eh?
Té algo, oi?
Té algo, té algo. És sexy, és una peli sexy.
Vinga, doncs la qualifiquem així.
Jo crec que és una peli que té...
Que reclam, eh? És que jo també noto que aquest cop el Leonardo DiCaprio se l'emportarà a l'Òscar, segur.
Sí, jo també, eh? Em sembla que està bastant preparat perquè... O sigui, està bastant tot previst perquè el Leonardo DiCaprio tingués un paper d'aquests que li exigeixen moltes coses, eh? I que pugui
tocava,
lluir...
Eh? Aquest binomi, home, Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio, quantes vegades han treballat junts?
5 cops, és la cinquena vegada que treballen junts. Bueno, ja han tingut moments bons, per entendre'ns, a Infiltrados. Tothom se m'ha portat el català, aigua menys ell. Que això és una de les coses que suposo que li deuen pesar encara una mica de tota aquella experiència. Sí. Perquè, home... Clar, hi va haver aquella cosa que... No, qui nomines de millor actor principal? El Matt Damon, el DiCaprio, era tot una mica liós. Després va arribar que el Jack Nicholson es va colar por ahí, saps? També era tot una mica complicat. Total, que aquesta vegada, The Wolf of Wall Street, que està basada, recordem, en fets reals, la història de l'ex-broker Jordan Belfort, que va estar a la presó per tot de coses... Després parlarem una mica de la seva vida, perquè va tenir tela. Evidentment està dirigida per al Martin Scorsese. És una pel·lícula que dura 3 hores, però es veu que es passen
volant.
Es veu que és una pel·lícula que té un ritme trepidant, des del primer moment fins al final. El que he sentit també és que la gent es queixa de que moltes vegades el missatge, o si hi ha algun missatge, queda una mica diluït per la potència de la imatge, o per totes les coses que passen. A vegades és una mica... com ho diria, és com el Black Hawk Derribado, que tu veus molta escena de batalla i al final no saps si és una pel·lícula que és una crítica sobre el militarisme o bàsicament és un elogi de tirar tiros els uns als altres. Jo crec que es veu que hi ha molts crítics americans que no han acabat de veure què és el que els interessava, què és el que li interessava a fer en el Scorsese, en aquesta pel·lícula, el que ens ha de transmetre. Un repartiment de luxe, evidentment, el Jonah Hill també està nominat al millor actor. Bueno, en fi, grans del cinema, el Howard Shore, també múltiples nominacions als Oscars, i ha guanyat Globus d'Or, BAFTAs, està nominat a 4, vull dir que és una pel·lícula potent, eh? I la història del Jordan Belfort d'aquesta també és molt potent.
La repassem un altre dia.
La repassem quan vulguis.
Perquè avui entre els Oscars, les nominacions,
sí, ens mengen tot el temps. Se'ns ha anat una mica el sant al cel.
Àlex, els Reis també ens han portat un nou apunt final de comiat.
Ai, sí, que bé. Què fem, ara? No, no, que sí, que sí. Està molt bé. Sí, sí, que és una bona idea.
Sí?
Sí, sí, sí.
Vinga, doncs va.
Sí, sí, posarem una cançó relacionada amb alguna pel·lícula, posar una cançó original, també pot ser la de la banda sonora. Aquesta vegada fem a l'agost a l'Osage County, que evidentment està nominada als Oscars.
Doncs vinga, escoltem aquesta cançó per acomiadar avui les naus misterioses de Kings of Leon.
Kings of Leon. Never thought that it would come to pass. Baby, no, it's not forgotten. Baby, no, this is gonna last.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Un matí la veuràs arribar i enterraràs els records de l'estiu sota el seu blanc pur. Avui els amants de la neu celebrem la seva tornada i amb ella el nostre domini, Gran Valira. 10 anys després de la gran unió d'estacions, Gran Valira, el domini de la neu.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up. Stand
up for your right. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia, noies. Avui tancarem el tema d'aquesta setmana, que, com sabeu, ha estat la impunitat de les esferes de poder davant la justícia. I per fer-ho, m'he servit d'un article publicat a la Gaseta de l'Apocalipsis, que va arribar a les meves mans per casualitat. Es titula "Per què no esclata una revolució" i circula aquests dies pel Facebook. Vosaltres us heu plantejat mai per què no esclata una revolució? O per què la gent sembla indiferent davant tots els escàndols que protagonitzen les elites polítiques i econòmiques que haurien de vetllar pel nostre benestar en lloc de robar-nos i de tapar-se els uns als altres per perpetuar-se en el poder?
Sí, potser sí que quan ha aparegut alguna informació que ens ha empipat especialment, ens ho hem plantejat. Però a què es deu, Laura, aquesta passivitat o aquest immobilisme?
Aquests últims anys, tal com explica l'article, s'han fet públiques algunes informacions, bé, de fet, informacions de tota mena, que haurien d'haver danyat l'estructura del sistema fins als seus mateixos fonaments. I no obstant això, la maquinària segueix intacta. Això posa de manifest un fet extremadament preocupant, i és que el fet de saber la veritat ja no importa. Durant molt de temps hem pensat que els que lluitaven per desvelar-la, els informadors capaços d'airejar els draps bruts, els enemics dels poderosos i dels tirans, podien canviar les coses. I potser sí que durant un temps va ser així. Actualment, però, hem assolit una nova fase, una fase que no s'hauria atrevit ni a imaginar ni el més embogit dels dictadors.
Quina és aquesta fase?
Doncs que avui dia ja no cal ni amagar ni justificar res davant el poble. Tot i que s'hagin fet públics contínuament casos de corrupció generalitzada, tot i haver-se revelat la implicació en aquests casos de les altes esferes financeres i empresarials, amb el consentiment sempre del poder judicial. Malgrat fins i tot, com diu l'article, que s'hagin fet públiques les revelacions d'Edward Snowden i hagin estat confirmades pels propis governs respecte al fet que totes les nostres activitats són monitoritzades, controlades i vigilades. I la màxima resposta de la ciutadania ha estat exercir el dret legítim a manifestació. una activitat que, a més, amb l'aprovació de la Llei de Seguretat Ciutadana serà cada vegada més restringida. Així doncs, en la societat actual, saber la veritat ja no significa res, i el que és lògic, com tu has fet, és preguntar-se el per què i què és el que ens ha conduït a aquest estat d'apatia generalitzada.
L'article planteja alguna resposta a aquesta pregunta?
Doncs senzillament que tot es basa en un excés d'informació, en un bombardeig d'estímuls que acaba desembocant en una manca de resposta. Aquest procés es produeix a partir de tres fases. En primer lloc, la percepció, ja que el nostre cervell té capacitat suficient per percebre amplis volums d'informació i comprendre els missatges que hi porten associats. En segon lloc, la valoració de la informació rebuda, és a dir, quan arriba l'hora de jutjar i analitzar les seves implicacions. És en aquest estadi quan ens topem amb les nostres limitacions, perquè literalment no disposem de temps material per fer una valoració en profunditat d'aquesta informació. Abans que la nostra ment pugui jutjar la informació que rebem, som bombardejats de nou per una nova onada d'estímuls que ens distreuen i inunden la nostra ment. Això facilita que aquesta informació porti incorporada l'opinió que hem de tenir al respecte, és a dir, l'emissió del missatge ja ens estalvia la feina de pensar.
I la tercera fase?
Doncs si reduïm el nostre temps dedicat a jutjar una informació qualsevol, també reduïm la càrrega emocional que associem a aquesta informació. Al no establir forts vincles emocionals amb els estímuls que rebem, no hi sabem reaccionar i per això esdevenim cada cop més dòcils i submissos.
Com podem combatre aquesta realitat?
Doncs la veritat és que l'article no ens ofereix claus concretes per a fer-ho, però ens adverteix que la nostra ment està programada pel sistema i ens diu que per canviar-lo primer l'hem de desinstal·lar de la nostra ment. Jo, si m'ho permeteu, afegiria un petit suggeriment. Penso que valdria la pena que ens enfrontéssim a la informació tenint en compte això que us acabo d'explicar i, sobretot, que ens prenguéssim el nostre temps per llegir-la i analitzar-la detingudament. No fa falta que coneguem superficialment tot el que passa al món. Potser seria qüestió de seleccionar algunes informacions com les que refereixen a la impunitat o a la corrupció i que féssim l'esforç de desglossar-les i d'intentar entendre la implicació social que tenen.
Doncs moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Si et sembla, recordem la pregunta que estem fent. Aquesta setmana al nostre web, radioestel.cat, ens hem plantejat si les persones que vulguin participar creuen que la justícia és igual per tothom o no. També tenen temps per votar, si estan a favor o en contra del que hem plantejat, fins diumenge.
Els resultats a dia d'avui a la web em sembla que van bastant...
Desiguals. Sí, teníem, si no recordo malament, un 6% de gent que deia que sí, que la justícia era igual per tothom, i uns 94% de gent que deia que no, que considerava que la justícia era desigual.
Doncs moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, Laura.
Que vagi molt bé.
Doncs nosaltres marxem a publicitat i tot seguit arriba la Maria Josep Rosselló.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, als sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 15 al 22 de febrer, Xipre. Descobreix la Mediterrània Oriental amb nosaltres i empapa't de bellesa. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Sembla que ara les coses són millors que abans.
Per exemple, a Hipercor tens una rentadora Samsung amb 9 quilos de capacitat i 1.200 revolucions que abans valia 649 euros, ara per només 499.
A Hipercor trobaràs centenars d'articles d'electrònica i electrodomèstics amb preus millors que els d'abans.
Electrofertes d'Hipercor.
Oh. Ara mateix falten 2 minuts per arribar a 3:15 del matí, com cada divendres a aquesta hora arriba a la secció Nutrició i Dietètica. Avui volem parlar del valor nutricional dels aliments que comprem congelats, de la seguretat d'aquests productes i de què fer una vegada descongelats. I això ho fem avui, un dia més, amb l'experta en nutrició i dietètica, Maria Josep Rosselló. Molt bon dia, Maria Josep.
Molt bon dia a tots.
Retrobada, Maria Josep? Sí. Com estàs? Com et trobes?
Bé, bé, bé.
Molt bé, Maria
Petits
Josep.
Petits constipats que et deixen sense veu i coses d'aquestes, però no passa d'aquí.
Déu-n'hi-do.
Afortunadament. Bueno, avui, i per cert, avui és Sant Antoni. Jo haguéssim pogut parlar de l'escudella, però ho farem, si voleu, la propera setmana, no passa res. Perquè avui és una festa en la que molts pobles de Catalunya es fa la tradicional escudella, no?
Ah,
i
sí?
És un àpat així com molt de compartir. Uh-huh. Però bé, ja que hem parlat de, i hem sempre programat parlar dels congelats, com avui fa fred i bé baixades de temperatures, etc., doncs bé, ja posats a fer-se, parlem del congelat, no? Els aliments congelats són una novetat importantíssima a l'alimentació humana. La història dels congelats té molt pocs anys i, per tant, bé, en realitat la conservació en fred té pocs anys, perquè aquesta conservació segura ve amb l'electricitat, abans de l'electricitat, i, per tant, encara hi ha pobles que no tenen electricitat, no a casa nostra, però sí arreu del món, no saben ni el que és una conservació en fred. Abans nosaltres ho fèiem amb neveres de gel, però això no congelava, lògicament. I ara tenim una facilitat immensa de tenir aliments conservats congelats, i és un nou sistema, no?, de poder gaudir d'aliments amb una facilitat realment molt, molt alta. Clar, parlar descongelats és parlar d'una gamma d'aliments molt àmplia. Va des de producte vegetal a producte d'origen animal, de producte cru a producte cuinat, i per tant això és amplíssim. A pesar de que és molt recent, diríem, en els hàbits de consum, està absolutament extès. Jo crec que no hi ha ningú que no consumeixi algun producte congelat, i fins i tot no hi ha pràcticament ningú que no congeli, perquè els congeladors estan plens, no? Jo penso que si tots pensen una mica en el seu congelador, moltes vegades el que diuen és que no m'hi cap res, no? Sí o no? No sé com el teniu el vostre.
Sí, no, la veritat és que sí, no? Que el congelador, mira, és un invent que...
Jo tinc un congelador a part, eh? A part del que tinc a la nevera, em vaig comprar un congelador
un
a part. Imagina't.
I perquè no t'hi cabia tot, no? Bueno, doncs això és molt, molt freqüent, eh? Sí, no penseu. A més, són uns electrodomèstics bastant econòmics, no? I a mesura de la possibilitat de les persones, des dels grans arcons congeladors a més petits, però efectivament per tenir, no?, aquella reserva d'aliment congelat. Mm. Per tant, han estat acceptats, i el que jo haig de dir del punt de vista dietètic és que són aliments molt segurs, indiscutiblement econòmics i també molt nutritius, perquè la congelació, com he repetit tantes vegades i no em cansaré de repetir-ho, és parar el temps, i per tant la pèrdua de vitamines, tot s'atura, el producte ni es continua oxidant, sempre i quan estigui ben congelat i ben guardat amb el seu envoltori. Vale? El que no pot ser és que l'envoltori estigui trencat, que veiem que s'ha trencat la cadena del gel perquè està tot ple de cristalls de gel per dintre. Però jo crec que ja estem molt acostumats, i quan anem a comprar ja escollim aquell paquet que està en perfectes condicions. No? Per tant, realment les propietats nutritives són molt altes, però el paladar pot ser una mica diferent. Si nosaltres comparem unes carxofes fresques o unes carxofes congelades, sempre li trobarem aquell punt de diferència, perquè congelar significa que totes les molècules de l'aigua de l'aliment s'han congelat, i tots sabem que l'aigua, quan es congela, augmenta de volum. I, per tant, provoca una petita trencadissa de les fibres de l'aliment, siguin les carxofes, sigui el peix, etc. Clar, hi ha aliments que fins i tot li va bé. Per exemple, estic pensant en el pop. El pop és un aliment que quan es congela ens ajuda a que després sigui més tendre, perquè s'ha trencat per dintre, no?, mm-hmm, una mica. Però això no vol dir que hagi perdut propietats nutritives. Per tant, perfecte. Hi ha altres aliments que no? Que, per exemple, unes croquetes, no li notarem una textura diferent, perquè ja és una textura molt homogènia, molt igual, molt, eh? I per tant no li notarem. I en altres aliments, com per exemple són els pèsols, que és un dels aliments que més es consumeix congelat, que també conserven molt bé les seves qualitats. Per tant, podem estar molt segurs dels nostres congelats, i dintre d'aquesta seguretat diria que el peix congelat ens dona la seguretat de que mai hi haurà un problema amb l'anisakis, mai. Per tant, fins i tot recomanem que en persones amb salut delicada, pues que el peix el comprin congelat directament, ja no fresc i després passat pel congelador, sinó directament congelat, perquè és de màxima seguretat.
Maria Josep, quant de temps pot durar un congelat? Suposant que estigui tot bé, que la bossa no estigui trencada, que no s'hagi trencat la cadena.
El paquet t'ho dirà. I per tant, igual que ens acostumem a mirar la data de caducitat d'un iogurt, o de, bueno, ara de consum preferent, o de la llet, ens hem d'acostumar a mirar el dels paquets congelats. I si és un paquet gran i després el poses a tu en una altra bossa, apunta't a la bossa la data de consum preferent. Perquè cada congelat té el seu temps. M'explico?
Sí.
Ara, realment la conservació pot ser molt llarga, pot ser d'un any tranquil·lament, no cal patir. I també d'un producte que tu has congelat. La conservació pot arribar a ser d'un any, tranquil·lament, si està ben congelat, si no s'ha descongelat el producte, etc etc. Per tant, la conservació realment amb congelat és de llarga durada, molt llarga durada. Sí.
Maria Josep, el peix ha d'estar congelat a una temperatura determinada, no? Si no m'equivoco, perquè jo fa uns anys vaig agafar anisaki menjant sushi en un restaurant i el peix estava congelat en principi.
No, el peix l'havien congelat ells, que és diferent. Val? Per això, mira, molt bé, perquè aquí estàs donant la raó a aquesta recomanació que es fa, no? Que jo et deia abans, les persones amb una salut delicada, ja no els diem compri peix i congeli-ho, sinó compri peix ja directament congelat. Perquè aquest sí que ha estat congelat en temperatures molt baixes i molt de temps, no? Mm-hmm. Aquesta congelació que ja es fa fins i tot de peix acabat de pescar i a alta mar, i són temperatures de menys 24 graus, fins i tot menys 30 graus, és a dir, temperatures baixíssimes, que no hi ha qui visqui en aquestes temperatures, tampoc l'anisakis. Ara, si tu m'estàs parlant d'un sushi que dius el peix ha estat congelat, clar, si tu compres el peix i el congeles i no el tens les hores suficients congelats, l'anisaki pot sobreviure. Sí.
Ah, vale.
Sí.
Maria Josep, ja veus, roda de preguntes,
Sí, clar que sí, em perfecte.
A mi m'havien explicat que els gelats de terrina, diguéssim, que es congelen, hem de vigilar molt quan ja els has obert, i un cop oberts els tornes a guardar, es crea com una capa que queda com congelada, i això s'ha d'evitar, perquè pots agafar salmonel·losis. Bé,
a veure, com ho veus, tu, les salmonel·les congelades es moren, val? D'acord? El que passa és que el que tu pots és contaminar l'aliment. És a dir, estem parlant de les terrines grans, que les servim a racions, no? Sí, estic parlant, per exemple, d'un paquet d'un quilo de gelat que tu després agafes unes cullerades i li poses en un altre.
I després el tornes a tancar, exacte, i el guardes
tot allò congelador. Tot allò que surti i es posa en contacte amb les persones es pot contaminar. Home, que es contamini salmonel·les seria molt difícil, perquè les salmonel·les venen dels budells, per tant seria una mala praxis, diríem, una cosa molt mal feta, vull dir, que algú amb les mans brutes toqués directament el gelat.
Val?
Per tant, això seria altament difícil, no? Però el que passa és que, fixa't que aquí sí que quan obres el paquet, li treus aquell precinte de plàstic que porta molt tancat, clar, allà es trenca la cadena, el gel. Després el que sí que tindrà seran cristallets.
Exacte.
Per què? Perquè, clar, ja no és tan idoni. Clar, per això recomana molt comprar en funció del consum. Per això hi ha de mides més petites, de mides més grans, etc. Ara, si tu serveixes, clar, l'ideal seria servir-ho a la cuina amb un recipient ben net, que no surti a la taula, servir-ho amb recipients individuals, tancar-ho immediatament i tornar-lo a ficar. No deixar-lo a la taula i allò de, no, a cap de 20 minuts, qui vol més, no? Perquè aleshores el producte, aquí sí que hi ha una trencadissa del fred molt important. Ho hauríeu de fer d'aquesta manera, eh?
Maria Josep, i es pot congelar tot? Perquè jo he vist gent que congela fins i tot entrepans ja fets, potser tot, de fuet, i vinga, cap tot, a dintre el congelador.
Tot es pot congelar. Tot, un tall de formatge el pots congelar. Això no vol dir que a lo millor després no li trobis la mateixa textura. Hi ha formatges que es congelen i no te n'enteres, i hi ha formatges que es trenquen, no? Es trenquen, però realment tot es pot congelar. Un got de llet, per exemple, després tindries una separació, perquè és una emulsió la llet de greix i aigua, i aleshores veuries que és una cosa que, a veure, nutritivament seria vàlida, però gastronòmicament no seria agradable. Ara, congelar, però la llet, per exemple, en forma de beixamel la pots congelar, fins a la quantitat de coses en beixamel que hi ha congelades, no? De manera que tot depèn de l'elaboració. Ara, congelar, posats a fer congelar per conservar, podríem dir que tot, no hi hauria res que no. Que el resultat sigui gastronòmicament bo o dolent seria una cosa diferent.
Maria Josep, sí, ja per acabar, ens queden pocs minutets. Sí. Com podem congelar aliments que comprem frescos? Què ens recomanes?
Jo, la seguretat estaria en cuinar-los. Igual diria que si vosaltres teniu, per exemple, què sé jo, un peix o un pollastre, és igual, congelat, no? Que l'heu comprat cru, i el cuineu. Després de cuinar, es pot tornar a congelar. M'explico? El que no pots fer és, trec unes petxugues congelades, es descongelen, no les cuino totes i torno a congelar dos sense cuinar. M'explico? Que acabo de dir.
Sí.
Per tant, però si tu les has cuinat totes, una vegada cuinada les pots congelar. Pues quan tu compres un aliment fresc és el mateix. Si tu cuines, cuinar és higienitzar. Si tu cuines, allà ha passat per alta temperatura i per tant està higienitzat. I a partir d'aquí ho pots congelar. Per tant, jo recomanaria que qualsevol cosa que vosaltres compreu fresc, per seguretat total, primer la cuineu i després la congeleu. Això seria l'ideal. Sobretot amb la carn picada. La carn picada no l'hauria de congelar mai crua.
Mira.
Mira, Maria Josep, ens acaba d'escriure la Maria del Mar, del Maresme. Ens diu que quins aliments recomanes per la grip i el refredat, si et sembla bé, com que ja ens queden molt pocs minutets. Si et sembla bé, podem deixar el tema per la setmana vinent.
Clar, però d'entrada li diria que begui molt, que és importantíssim, i que aprofiti els cítrics, que ara tenim moltes mandarines i moltes taronges. Però si vols, la setmana vinent direm què fem quan estem amb grips i refredats.
Doncs sí, bueno, sembla que tots estem una mica...
És molt bon tema
aquest. Tema perfecte. Sí.
Perquè, Maria Josep, tot tipus de líquids o especialment aigua?
No, tot tipus de líquids. Els brous van molt bé, les infusions calentones van molt bé, però s'ha de beure una gran quantitat quan estem en grip i en congelat. És una pauta importantíssima mantenir a la persona ben hidratada.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Josep Rosselló, experta en nutrició i dietètica. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.
Ens veiem la propera setmana.
I t'esperem divendres.
Gràcies.
Ràdio Estel.
El Pòsit, amb Miquel Albert Soler.
Després d'haver reflexionat al voltant de com vivim la il·lusió en les diferents etapes de la vida, infància, adolescència, vida adulta, persones grans, estem en disposició de conèixer millor quin és el secret per mantenir-se il·lusionat en tot moment i a qualsevol edat. Hauríem de viure amb la tendresa, la imaginació i la curiositat davant la descoberta dels infants. Hauríem de viure amb l'esperit de justícia i amb el desig d'utopies de l'adolescència. Hauríem de viure amb l'emprenedoria i entusiasme per començar o impulsar nous projectes de vida o per a la vida, tal i com ho vam fer en iniciar la nostra etapa de vida adulta. Hauríem de viure amb la serenor i amb el gaudi que senten les persones més grans en assaborir les il·lusions que que la vida els dona en cada moment, amb l'aprenentatge que suposa l'experiència de vida. O sigui, que podem concloure dient que la vida és un aprenentatge continu i, entre d'altres coses, cal que aprenguem a viure amb il·lusió, perquè la il·lusió és el motor que engega moltes altres sensacions positives de la vida. Arribats aquí, ens podem preguntar: sabem viure amb il·lusió per tal que aquesta impulsi suficientment la nostra vida?
Nosaltres ho deixem aquí i avui ens acomiadem amb l'efemèride musical del dia, que és per Sara.
Doncs és pel Paul Young, Mercè, que no hem tingut temps d'explicar-ho, que avui fa 58 anys. Per tant, felicitats també.
També el felicitem. Doncs moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem dilluns a partir de les 8 del matí. Que passeu molt bon cap de setmana.
Fins dilluns.
And why do we lose so many tears? Oh, so